Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Ser número 1 en esport. Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Hola, què tal? Bon dia. Avui és diumenge, dia 17 de novembre. Són les 12 i un minut. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. De seguida fem el sumari per al dia d'avui. Anem a veure tots els continguts que ens esperen. I és que avui a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. També farem un repàs dels partits que s'han de disputar avui diumenge a la segona divisió. Recordin que la màxima categoria del futbol professional espanyol està inactiu a causa d'aquests compromisos internacionals. Per tant, no hi ha futbol de primera divisió, però sí que n'hi ha a la segona. També parlarem del futbol de casa nostra, que també hi ha jornada amb tota l'agenda esportiva per als partits d'avui diumenge. Tant d'aquest matí, que n'hi ha alguns que han començat ara mateix a les 12, com els que s'han de disputar aquesta tarda. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem amb la secció La Llave de Petón, avui amb més històries futbolístiques. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Així que som i arrenquem, com sempre, ho hem de fer amb el que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals. Amb Breaking Ball de Miley Cyrus, que ha estat el número 1 dels 40 aquesta setmana.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
say I just walked away, I will always want you.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs seguim avançant amb la graderia. En moment d'encetar ja l'apartat de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. I hem de començar dient-vos que la ciutat esportiva del Barça creix i inclús es farà un nou estadi per al filial. Així doncs, el Barça tindrà al desembre els informes definitius per a saber el futur del Camp Nou, també. El Barça tindrà, com dèiem, en el futur a créixer fora de Barcelona. El club construirà un nou camp a la ciutat esportiva per a suplir el miniestadi i el filial abandonarà d'aquesta manera definitivament els voltants del Camp Nou d'aquí 3 o 4 anys com a màxim. El Barça ha comprat aquest mes d'octubre una parcel·la de més de 26.000 metres de perímetre a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, on allí s'ha de construir el nou miniestadi amb una mica menys de capacitat que l'actual. I aquesta setmana, recordin, no hi ha futbol a la primera divisió, compromisos internacionals, els jugadors estan concentrats en la selecció espanyola i això ha fet que molts d'ells visitin mitjans de comunicació per a concedir entrevistes. Sembla ser que s'ha d'esperar que estiguin a la selecció per a fer entrevistes. Alguna cosa passa amb els seus corresponents clubs que no els deixen tanta llibertat potser quan toca. En tot cas, ara que estan a la selecció espanyola, per exemple, el central del Barça, Gerard Piqué, ha explicat a RAC1 que el debat continu que gira entorn del club no ajuda als jugadors i posa com a exemple al Madrid, on no hi ha tanta crítica, segons ell. Segons Piqué, el Bayern de Múnich és l'equip a batre, així de clar ha estat doncs Piqué als micròfons de RAC1. Si volem guanyar la Champions, ens els trobarem. És el que nosaltres érem fa 4 o 5 anys. És l'equip a batre a Europa, ha dit el central, qui ha explicat també que va tenir una relació especial amb l'actual entrenador del conjunt bavarès, Pep Guardiola, a qui ha qualificat com el millor amb diferència. És només una petita extracció d'aquesta llarga entrevista de Gerard Piqué als micròfons de RAC1 aquesta setmana. Però tenim més notícies que ens deixa la setmana en referència també a la lesió de Leo Messi. Recordin que fins a principis de l'any 2014, és a dir, cara al gener, febrer, està programada la seva reaparició després de la seva lesió, que el tindrà apartat dels terrenys de joc per a 2 mesos. Hi ha notícies en quant als serveis mèdics. Juanjo Brau, Ricard Pruna i Elvio Poloroso volaran a l'Argentina amb Messi, segons el portaveu de la AFA, l'Associació de Futbol Argentí. Ho ha assegurat a l'agència EFE, que diu que seguiran el pla dissenyat pel Barça. Així doncs, l'Associació del Futbol Argentí, l'AFA, ha ratificat que seguirà al peu de la lletra el pla de recuperació dissenyat pel Futbol Club Barcelona per a tractar la lesió de Leo Messi. Segons el portaveu de l'AFA, hi ha molt bona relació amb el Barcelona i confien en el seu pla de recuperació i els seus professionals per a poder tenir a Messi de tornada als camps per a demostrar que és el millor jugador del món, ha enfatitzat Ernesto Cherkis Vialo, portaveu de l'AFA, consultat per l'agència EFE. El capità de la selecció albiceleste, la selecció argentina, arribarà al seu país el proper 1 de desembre, acompanyat pel Ricard Pruna, cap dels serveis mèdics del Barcelona, també el preparador físic del cos tècnic de Gerardo Martino, Elvio Paolo Rosso, i també el fisioterapeuta Juanjo Brau. El Barça, però, afirma que no té constància d'aquestes declaracions anteriorment que va fer, que es van fer en diferents mitjans de comunicació en què Brau i Messi no acabaven de tenir una bona relació. Ho ha desmentit el Barça. Cal destacar, a més, que el cap dels serveis mèdics de l'AFA, Daniel Martínez, juntament amb Alejandro Rolón, Luis García i Rubén Araguas, seran els encarregats de col·laborar per aconseguir el ple estat físic de Leo Messi per al 2014. Per tant, tot un arsenal de fisioterapeutes per a Leo Messi per a recuperar-se en aquests mesos i que pugui estar el menys temps possible recuperat per a tornar al Barça. I també, òbviament, l'interès de la selecció argentina hi és per a recuperar-lo el més aviat possible perquè estigui al 100% de cara al Mundial d'aquest estiu que es disputa, recordin, al Brasil. I Marc Márquez i Ona Carbonell escollits com a millors esportistes de la Festa de l'Esport Català. La seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha acollit la reunió del jurat de la 17a Festa de l'Esport Català organitzat per la UFEC i el diari Esport. A part, aquest any es reconeixerà també la feina dels clubs que fan 100 anys, com és el Sant Celoni, el Vendrell, l'Atlètic Barceloneta, Sallent, Banyoles, Blanes, Granollers, Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, a més del Vilada i el Castellbisbal. Són els equips de futbol i els equips esportius que aquest any compleixen ja el seu centenari. Els premis es lliuraran en el transcurs de la gala de la 17a Festa de l'Esport Català. El dilluns, dia 16 de desembre, a les 8 del vespre. Els guardonats de la 17a Festa de l'Esport Català, entre d'altres, com dèiem abans, són per a Marc Márquez, que s'endú el premi com a el millor esportista masculí. La millor esportista femení és per a Ona Carbonell, de natació sincronitzada. El premi a l'esportista revelació masculí per a Guillem Vives, el bàsquet. Premi a l'esportista revelació femenina Núria Fontaner, en piragüisme. El premi al millor equip masculí és per al Barça d'handbol i per al millor equip femení per al Club de Natació Sabadell, en waterpolo. Premi a l'esperit esportiu per a Tito Vilanova. Premi al seny esportiu per a la Fundació Tomi Robredo, d'Esport Adaptat. Premi llegendari per a Nino Buscató, en bàsquet. I el premi a la millor gestió federativa per a la Federació Catalana de Natació. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. De seguida en repassem més, encara en tenim algunes més per explicar-vos. Abans, però, més música a la graderia. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day. I can't stop myself from smiling.
I've done the fire. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may let me leave that baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day. I'll take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs, després d'escoltar una mica de música a la graderia, seguim avançant. Estem a l'apartat de les notícies més destacades que ens deixa aquesta setmana. Recorden, avui és diumenge, 17 de novembre. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER. Recorden que també poden escoltar el programa a través d'internet mitjançant la nostra pàgina web www.radiomoradebre.cat. Bé, doncs, reprenent el fil de les notícies més destacades d'aquesta setmana, cal destacar que Mireia Belmonte acaba la seva participació a la Copa del Món de piscina curta amb 3 medalles més. En total, la badalonina ha guanyat 4 medalles en 3 dies a la prova de Pequín. Com dèiem, la badalonina Mireia Belmonte ha acabat de forma pletòrica la seva participació a la Copa del Món de natació de piscina curta amb una gran actuació en l'última prova que s'ha disputat al Club d'Aigua de Pequín. Belmonte, que ha brillat en les seues proves de les darreres setmanes, ha tancat la seva participació amb 2 victòries, en els 400 estils i en els 200 papallona, i el bronze, a més, als 400 lliures. Primer ha guanyat els 400 estils amb un temps de 2 minuts 4 segons, acompanyat del podi de la britànica Mile Hanna i de l'hongaresa Katinka Hosu, gran dominadora de la Copa del Món. Una estona més tard, en el doble hectòmetre de papallona, s'ha imposat amb un crono de 2 minuts 4 segons per davant de també Hosu i de l'alemanya Franziska Henke. I gairebé sense temps per al descans, s'ha tornat a tirar a la piscina per a competir a la final de 400 lliures, prova en què ha acabat tercera amb 3 minuts 59 segons, volíem dir, just per davant de Melanie Costa. I cal destacar que aquesta prova l'ha guanyat la xinesa Yuen Xiao, amb un crono d'un segon menys que Belmonte. Belmonte, d'aquesta manera, marxa de Pequín amb 4 medalles, ja que dimecres va vèncer en els 800 lliure. Costa va ser tercera en els 800 i segona en els 200 lliure. Més notícies. 11 jugadors del Barça convocats amb les seues seleccions per als compromisos internacionals. El club blaugrana treballa sense el gruix del planter a causa de l'aturada per seleccions. Només Sergi Roberto i Àlex Song disputaran duels oficials. Del primer equip del Barça, que ja ha tornat aquest dimecres a l'activitat, després de 2 jornades de descans, ha completat la sessió amb només 7 efectius: Pinto, Oller, Puyol, Montoya, Xavi, Tello i Cuenca. La resta de futbolistes ja estan concentrats amb les seues respectives seleccions el motiu dels diferents compromisos internacionals que es disputen els propers dies. La majoria d'ells tenen previstos partits amistosos, excepte Sergi Roberto i Alex Song. El camerunès es juga avui mateix, avui diumenge, dia 17, el pas al Mundial de Brasil amb la seva selecció. Estem parlant del cas d'Alex Song. Els Lleons Indomables s'enfrontaran a Tunísia en el partit de tornada de l'eliminatòria que dona accés directe al proper campionat del món de futbol. Song i els seus companys necessiten un triomf per a ser al Brasil el proper estiu després d'empatar a 0 a l'anada. Per la seva banda, Sergi Roberto també ha estat convocat per Julen Lopetegui per a jugar dos partits oficials amb la selecció espanyola sub-21. El jove migcampista i els seus companys tenen per davant dos duels classificatoris per a l'europeu de la República Txeca contra Bòsnia i Herzegovina i també contra Albània. D'altra banda, cinc jugadors blaugranes han estat cridats per Vicente del Bosque, que ha anunciat la seva renovació com a tècnic, com a seleccionador espanyol. I bé, doncs Valdés, Sergio Busquets, Iniesta, Pedro i Marc Bartra, que substitueix a Cesc Fàbregas, han estat presents a la presentació de la nova samarreta també per al Mundial del 2014. Estaran presents també en els duels que la selecció espanyola ha de disputar el proper dimarts contra Sud-àfrica. Per últim, també cal destacar que Neymar i Dani Alves han estat convocats en Brasil per a disputar un amistós a Toronto contra la Xile d'Alexis Sánchez durant la matinada del dimarts 19 de novembre al dimecres 20 de novembre. Tot i això, la canariña jugarà abans contra Hondures a Miami, Miami Beach, mentre que els xilens s'enfrontaran a Anglaterra a Wembley. El darrer internacional blaugrana que té compromisos amb la seva selecció és Javier Mascherano, que sense el seu company Leo Messi haurà de liderar l'Argentina en els enfrontaments contra l'Equador i Bòsnia i Herzegovina. Per a aquells que vulgueu veure els partits de selecció, recordin que Espanya a l'absoluta juga el dimarts dia 19 de novembre contra Sud-àfrica, un partit que es disputarà a les 8 de la tarda i que es podrà veure en directe per les càmeres de Telecinco. L'Espanya sub-21 juga demà dilluns 19 de novembre contra Albània a les 2 del migdia, en directe per 4. Camerun també es podrà veure el partit contra Tunísia d'aquest diumenge. Comença el partit d'aquí uns instants, a les 3 i mitja de la tarda, es podrà veure per Gol Televisió. Brasil juga també, ha jugat aquesta matinada contra Hondures, i també el proper dimarts, dia 19 de novembre, Brasil-Xile es podrà veure a les 2 de la matinada en directe per Esport 3. També Xile juga el dimarts, com dèiem, amb aquest mateix horari, és a dir, a les 2 de la matinada per Esport 3, Brasil-Xile. Dani Alves i Neymar contra Alexis Sánchez. D'altra banda, també el dimarts, dia 19 de novembre, juga l'Argentina contra Bòsnia i Herzegovina, un partit que es podrà veure també en directe per Esport 3 a les 2 i mitja de la matinada. Bé, doncs aquestes són més de les notícies que us teníem preparades per avui a la graderia. I abans de donar pas a més música a la graderia, de seguida, a més, farem el repàs a tota la jornada esportiva que s'ha de disputar aquest cap de setmana a casa nostra, més ben dit, aquest matí, que s'està disputant aquest matí i aquesta tarda al futbol de casa nostra, hem de fer un repàs al futbol professional de la segona divisió. Amb la primera divisió aturada a causa dels compromisos internacionals, dona protagonisme a la segona divisió, a la categoria de plata del futbol espanyol, a la Liga Adelante, on per avui diumenge a les 12 del migdia ha començat el partit entre el Deportivo de la Coruña i el Mallorca, partit que podria ser perfectament de primera divisió. A la tarda, a les 6, Numancia-Tenerife, a les 6 i quart, Eibar o Real Madrid-Castilla, i a les 9 de la nit es juga el Córdoba-Hércules. Bé, doncs aquests són els partits que s'han de disputar a la segona divisió i fins aquí també el repàs a les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Hem repassat algunes de les més destacades que, sens dubte, ens deixa aquesta setmana esportiva. Nosaltres anem a escoltar més música aquí a la graderia, a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, i tornem en uns minuts amb el repàs a tota l'agenda esportiva per aquesta tarda al futbol de casa nostra. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Programació de tardor 2013 a la Llanterna, Teatre Municipal de Móra d'Ebre. Aquest diumenge 17 de novembre, Tangos Argentins. Concert acústic a càrrec del Sextet Vendaval, grup natiu d'Argentina. Preu de l'entrada 5 euros, 3 euros per als socis de SAM. Hi haurà servei de bar. Recorda, aquest diumenge 17 de novembre a partir de les 7 de la tarda per 5 euros, tangos argentins. Programació de tardor 2013 a la Llanterna Teatre Municipal. Des de Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, t'acompanyem dia a dia. T'apropem a l'actualitat de les nostres comarques. Parlem amb els protagonistes del territori de tot allò que més t'interessa.
Per què no fas tu el mateix amb la teva empresa? A Ràdio Móra d'Ebre t'assegurem que amb el teu anunci arribis a qui tu vulguis.
Anuncia't a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, l'emissora que més s'escolta a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Perquè hi ha coses que tan sols les aconsegueix la ràdio.
Aquí els 40 principals. Tota la música que tu vols, que a tu t'agrada. De dilluns a divendres de 4 a 3 quarts de 8 de la tarda. Els dissabtes al matí de 10 a 12. 40 principals a Ràdio Móra d'Ebre. Música.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc en Joran Gel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Saltor.
Perquè dins l'estadi també hi pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did.
Oh,
91.6 FM.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I seguim avançant amb la graderia, moment de fer un repàs a tots els partits que s'han de disputar avui diumenge a l'esport de casa nostra, com parlant de futbol, òbviament. A la tercera divisió comencem on els partits d'aquest dia, d'aquest migdia, han començat a les 12 del migdia, el Masnou Montañesa, el Sant Boià Rapitenca, el Castelldefels Vilafranca, Europa Gramenet Milan, Cerdanyola del Vallès contra Sant Feliuenc i Pobla de Mafumet Rubí. Són els partits que han començat aquest migdia fa escassament mitja hora, eh? A les 12 del migdia han arrencat. A la tarda també tenim més partits. A les 5 es juga el Cornellà a Terrassa. A més, també es juga el Manlleu Vilassar de Mar, aquest a les 4 i mitja, i també a la mateixa hora, a les 4 i mitja, juga l'Ascó. L'Ascó que juga al camp del Figueres. Recordin un Ascó que està pletòric aquesta setmana després d'haver eliminat el Castelldefels en aquesta eliminatòria, la quarta eliminatòria d'aquesta segona fase de la Copa Catalunya. Un Ascó que a més ha quedat exempt de disputar la cinquena ronda, recordin, i que passa directament ja a la tercera fase de la competició, de la màxima competició catalana, on jugarà contra el Girona o contra el Sabadell. Un d'aquests dos equips s'enfrontarà contra l'Ascó a la tercera fase de la Copa Catalunya. Per tant, molt bones notícies per al conjunt de la Ribera d'Ebre, que fa història en aquesta competició. Mai s'havia arribat tan lluny un equip de casa nostra i bé, doncs tindrà la possibilitat de jugar aquests emparellaments contra el Girona o contra el Sabadell. Un d'aquests dos equips que juguen tots dos a la segona divisió A, és a dir, a la divisió de plata del futbol espanyol, doncs s'enfrontaran contra l'Ascó en partits de Copa Catalunya, recordin, a partit únic i al camp de l'Ascó. Per tant, qui sap què pot passar en un partit únic i al camp de l'Ascó, si sona la flauta, Barça o Espanyol esperen a les semifinals. Bé, doncs això pel que respecta a la tercera divisió. Seguim avançant, anem ja a la segona catalana, on aquest migdia s'ha disputat i es comença a disputar des de les 12 el Cambrils Redis, un partit que també està a punt d'arribar a la mitja part, eh? A les 12 del migdia ha començat aquest Cambrils Redis, un Redis que continua com a líder invicte amb 7 punts d'avantatge respecte al segon classificat i que encara no ha perdut, només va cedir un empat al camp del Jesús Catalonia. A part d'aquest partit, la resta d'aquesta categoria es juguen per la tarda. A les 4 es juga la Cava Remolins Vítem, l'Alcanar, el Perelló, Vilaseca, la Selva del Camp, Ampolla, Roquetenc, a les 5 i quart, partit entre el Tortosa i la Canonja, i a les 4 de la tarda, al Municipal de Gandesa, Gandesa, el Morell. Un Gandesa que la setmana passada va perdre la imbatibilitat en Lliga, el perdre 3-0 contra la Cava, però aquesta setmana intentarà refer-se de la primera derrota de la Lliga contra el Morell. Un partit importantíssim, recordin que el Morell ocupa ara mateix la segona posició a la classificació, és l'equip que va per sota del Redis amb 7 punts menys, i el Gandesa es troba a 2 punts del conjunt tarragoní. Si el Gandesa guanya el Morell, l'avançaria la classificació, inclús depèn del que faci el Tortosa, la Gandesa podria recuperar la segona posició d'aquesta segona catalana. Anem a la tercera catalana, grup primer, jornada número 11, on aquesta tarda a les 5 tenim el partit entre l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Batea. Un Olímpic de Móra d'Ebre que ve de guanyar el Pinell la setmana passada, un Pinell que estava en una dinàmica força bona. L'Olímpic de Móra d'Ebre va poder trencar aquesta dinàmica, però compte perquè ve un altre equip amb una dinàmica encara millor. El Batea ocupa la segona posició del campionat de Lliga. Déu-n'hi-do com estan Batea i Corbera d'Ebre, dos equips que han pujat de categoria aquest any i que estan a la part alta de la classificació. El Batea, com dèiem, és segon a un punt del líder. És a dir que tenim un Batea que està en aquesta segona posició i que visita el camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre aquesta tarda a les 5. A més, a les 4 es juga l'Ametlla de Mar Vilalba, un Vilalba que ha de sumar sí o sí, si no vol enfonsar-se setmana rere setmana una mica més a la cua de la classificació. També a les 4, Ulldecona Aldeana i Camarles Flix. Déu-n'hi-do, quin partit que tindrem. Un Camarles, que és el nou líder de la categoria des de fa un parell de jornades, ocupa el lideratge, el primer lloc, el primer esglaó d'aquesta lliga. Té 3 punts d'avantatge sobre un Flix, que també està amb una bona dinàmica, encadena ja 3 victòries consecutives, i aquesta tarda a les 4 visita el camp del líder, un Flix que ha de guanyar sí o sí si vol mantenir vives les seues aspiracions a ocupar aquesta posició d'ascens de categoria. També es juga en aquesta tarda el Sant Jaume d'Enveja al Canavé, un partit que es juga a les 3 i mitja de la tarda, i a les 3 i mitja també es juga el Pinell contra el Deltebre, un Pinell que intentarà refer-se de la derrota de la setmana passada davant de l'Olímpic de Móra d'Ebre. I el grup segon es juguen alguns partits també en aquesta jornada de tardes. A les 4 i mitja, l'Ambra de Reus, Falset Esportiu. A les 4 i mitja també, el Cobé Salou. A les 12 del migdia, ha començat el partit entre el Sant Pere i Sant Pau i el Montbrió. I a les 4 i mitja també, aquesta tarda, es juga el Les Borges del Camp contra el Salauris. Anem ja a la quarta catalana, grup 20, jornada número 11. Descansa aquesta jornada la Cava, però per aquesta tarda es juguen alguns partits. Per exemple, a les 4 de la tarda, Benissanet, La Galera. A les 3 i mitja, Godall, Ebre Escola. A les 4 i mitja, Escobé, Jesús Catalònia B. I a les 3 i mitja, Arnes, Jesús i Maria B. Recordin que el Ginestà va jugar ahir a la tarda al Camp dels Montells. El resultat, tot el que va donar aquest partit i l'actualitat del Ginestà aquesta nit a partir de les 10 a dins l'estadi. Ens visita, a més, Àngel Guiu, el tècnic del Ginestà, que ens parlarà sobre com va aquesta temporada amb el conjunt ginestarol i com va l'eslògan que té l'equip aquesta temporada, camí a tercera, en referència a l'ascens de categoria que busca enguany. Cal destacar que el grup 24, el Porrera, juga contra l'Espluga de Francolí aquesta jornada. En futbol femení es disputen 3 partits a la jornada d'avui diumenge. A les 12 del migdia han començat 2, el Sant Jaume d'Enveja, Ginestà i el Santa Bàrbara Amposta, i des de les 11 i quart que s'està jugant l'Alcanà, la Cava, que està a punt d'acabar. Bé, doncs, fins aquí el repàs a la crònica esportiva a casa nostra. Abans d'acabar, però, cal destacar que en motor tenim també que des de les 9 del matí s'està donant a terme al kàrting de Móra d'Ebre una cursa social de motociclisme en les categories de scooter, pit bikes, mini GP, supermotard i mini motos. Recordem que l'entrada és gratuïta, encara s'hi poden atansar en aquesta cursa social al kàrting de Móra d'Ebre. Nosaltres seguim avançant després de fer un repàs a la crònica i als partits que s'han de disputar aquesta tarda, també aquest migdia que s'estan disputant ja el futbol de casa nostra. Seguim avançant amb més música a la graderia i encarem ja la recta final amb les 2 seccions que ens queden. L'equip de llegenda del futbol que avui descobrirem. Avui us puc avançar que d'aquí uns instants parlarem del Nottingham Forest. De seguida en parlem i després és la llave de petón. A la part final del programa de la graderia d'aquest diumenge, dia 17 de novembre. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Tornem de seguida. Remember, I'll be the one you won't forget. Ooh.
Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Wow, is this about to go down?
We about to round and round. And then the night is going down. One more shot, another round. And then the night is going down. Swing your body.
Número 1 en esport.
Bé, doncs avui a la graderia, en un altre equip de llegenda de futbol, parlarem del Nottingham Forest de Brian Clough. I és que en els seus 18 anys com a tècnic del Nottingham, Brian Clough va guanyar una Lliga, dues Copes d'Europa, una Supercopa d'Europa i diverses Carling Cup. El mateix Clough deia, si Déu hagués volgut que juguéssim al futbol al cel, li hauria posat gespa. La veritat és que en aquesta frase, que nosaltres no sabem si allí dalt hi ha metres de verd amb una porteria a cada costat, però en aquest cas segurament l'autor d'aquesta frase, l'anglès Brian Clough, i el seu mític Nottingham Forest ocuparien un lloc preferencial al terreny de joc. No és d'estranyar, atès que coneixen de primera mà el que es va veure un autèntic miracle. Només així s'explica que un recentment ascendit en la Premier League conquistés el campionat domèstic en la seva estrena i regnés a Europa durant els dos anys consecutius. El miracle del Nottingham Forest, o com va passar de salvar-se pels pèls del descens a la tercera anglesa a ser rei del continent dos anys consecutius. Un fet únic i difícilment repetible en la història del futbol. Per això, i encara que el seu ascens als altars del futbol fos transitori i relativament efímer, aquest carismàtic equip anglès mereix ser elevat a la categoria de llegenda. Més llegendari encara si cap va anar el seu entrenador. Sense la figura d'aquest tècnic de Middlesbrough, no es concep la sorprenent aventura d'aquest equip. Brian Clough, polèmic, metòdic i astut, un entrenador capaç d'aixecar-se de matinada per enxarcar el camp del Derby County el dia abans d'un gran partit europeu o de concentrar els seus jugadors uns dies abans d'un partit amb la convicció que així salvava el matrimoni dels seus jugadors, evitant les diverses discussions amb les seues dones. Així era Claude, i amb aquest caràcter va inscriure al Forest en els annals de la història futbolística. La seva història al club va arrencar el gener del 1975, però convé repassar breument la seva anterior trajectòria per comprendre millor el personatge. Després d'entrenar al Hartlepool durant dues temporades, arriba al Derby County, on ascendeix l'equip la temporada 68-69 i guanya la Premier League al 1972. A l'any següent, cau eliminat davant la Juventus en semifinals de la Copa d'Europa i acusa els italians d'haver comprat el partit. El Derby County és sancionat i ell és obligat a dimitir. Passa també per equips com el Brighton, actual equip de Bruno Saltor. Després també arriba el Leeds, on el seu mandat dura només 44 dies, una cosa que no evita que deixi perles com el dia de la seva presentació, on va dir textualment les següents paraules: fins on jo sé, podeu tirar a les escombraries tots els vostres trofeus, perquè els heu guanyat fent trampes. Aquestes van ser les primeres paraules a l'arribar a l'equip, al Leeds United. En fi, tot un personatge. Brian Clough, protagonista, sens dubte, també de l'equip de la llegenda d'avui, del Nottingham Forest. Bé, doncs tornem al gener del 1975. Clout arriba al Nottingham i aconsegueix salvar-lo del descens. Això sí, amb moltíssimes dificultats. La següent temporada, a més, milloren les coses i acaben vuitens. I a la tercera arriba la vençuda, on resulta decisiu el retrobament amb Peter Taylor, el seu segon a la banqueta. El cas és que amb l'arribada de jugadors com McGovern o John O'Hare, el Nottingham Forest ascendeix a la Premier League. En la seva primera temporada, en la màxima categoria, i amb el nouvingut Peter Shilton de porter, guanya el títol amb 7 punts d'avantatge sobre el Liverpool i doblega els Reds a la final de la Carling Cup. Arriba el moment de trepitjar Europa, així que el Nottingham Forest decideix invertir els seus beneficis en un exquisit futbolista del Birmingham City, que juga de mitja punta. Es tracta de Trevor Francis. No obstant això, una regla de la UEFA impedeix que el fitxatge estrella, pel qual el Nottingham va pagar 1 milió de lliures, pogués jugar fins a la final de la Copa d'Europa a Múnich. Sí, la finalíssima del torneig més important, just en el seu any com a debutant, deixant enrere el vigent campió i absolut dominador, el Liverpool, en la primera ronda. A la final es troba amb el Malmö suec i els de Clout toquen el cel gràcies a un gol de l'indultat Trevor Francis, en una final molt discreta, com bé va apuntar el tècnic del Forest. I és que no va ser un gran partit, ells van ser un equip avorrit, desfet. Suècia és una nació avorrida, segons paraules del tècnic, però hem guanyat, que és el que al final importa. Certament l'única cosa que importava és que el Nottingham Forest ja era campió d'Europa. Una gesta que repetiria un any després. Aquesta vegada l'escenari era el Santiago Bernabéu a Madrid i el rival l'Hamburg de Kevin Keegan. Expliquen que en els dies previs al xoc, Shilton, el porter, es va queixar de l'estat de la gespa en els camps d'entrenament i que Clout li va prometre portar-lo a un lloc perfecte per a poder entrenar-se. Aquell lloc idoni, com d'aquí, va ser sobre la gespa que adornava el centre d'una rotonda a Madrid. Ocorrent idea que va funcionar sens dubte, perquè Shilton va mantenir la seva porteria a zero en la final i el Nottingham, sense Trevor Francis, que estava lesionat, es va imposar a la final amb un gol de John Robertson, un altre dels mites del conjunt anglès. I precisament la sortida de Robertson amb destinació al Derby County, on Peter Taylor havia emigrat uns anys abans, acaba amb la relació de Clout i també el seu ajudant, ja deteriorada des de la publicació de la biografia del propi Taylor. I és el principi, sens dubte, de la fi. Clout segueix al capdavant del Nottingham, però la dècada dels 80 es converteix en una fase decadent, on amb prou feines aconsegueix guanyar un parell de Carling Cup i arribar a unes semifinals de la UEFA. La seva figura comença a afeblir-se, i el 1990, la mort del seu excompany i amic Peter Taylor augmenta els seus problemes amb l'alcoholisme i el Nottingham Forest es prepara per acomiadar el seu mite. La temporada de 92-93 es consumeix el descens del club i Cloud anuncia la seva retirada de les banquetes. Es va trencar i es va tancar d'aquesta manera així una etapa que va durar 18 temporades en la qual el Nottingham Forest va viure sota l'ombra del major heroi futbolístic que ha tingut mai. Ell, en canvi, preferia ser recordat d'una altra manera. Segons el mateix Cloud, va dir: no vull frases profundes ni coses d'aquest rotllo que s'acostumen a dir. He portat alguna cosa. Espero que això sigui el que diguin de mi. I tant de bo li hagi agradat a algú. I sens dubte que va agradar, per descomptat. I a més, es va convertir en llegenda, com la seua estimada Nottingham. All the roads you travel rough. I fins aquí l'equip de llegenda del futbol d'aquesta setmana, el Nottingham Forest, de Brian Cloud.
Oh, Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs arribem ja a la darrera secció de la graderia d'aquest diumenge. És moment de donar pas ja a la llave de petón del programa d'aquest diumenge 17 de novembre a la graderia, a Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena Ser. Bé, de tots és sabut que els equips, quan noten bastant la baixa d'un jugador important de l'equip o inclús l'estrella, hi ha maneres de reaccionar, el club, l'equip. Però bé, avui Petón ens explicarà una de molt concreta i que per sort no es produeix, no s'acostuma a produir. És el dia que va faltar Quini i com va influir amb el Futbol Club Barcelona. Recordin que a Quini el van segrestar i com va influir llavors aquest segrest al Barça. Ens ho explica Petón, avui a la llave de Petón de la graderia.
En la història de lesiones de futbolistas, de ausencias por determinadas razones, recordamos Maradona en Nápoles en un momento concreto y un montón de ellos, pero quizá el más evidente es el menos común, porque habitualmente al futbolista le secuestra del campo. Y de nuestra dicha por verlo jugar, una lesión. Y una vez sucedió que el secuestro vino de la mano del hombre. Y el futbolista, la estrella, el que resolvía con sus goles, era un delantero centro de la selección española. También del Fútbol Club Barcelona. 1 de marzo de 1981. El Barça, que está peleándole la Liga al Atlético de Madrid, están prácticamente empatados a un partido del Atleti, acaba de ganarle 6-0 al Hércules de Alicante. Enrique Castro Quini, el delantero y Pichichi, ha hecho 2 goles esa tarde. Ha conseguido 2 tantos. Feliz, coge el coche, va al aeropuerto a buscar a su mujer Mari Nieves. Pero esta espera en vano. El jugador no llega. En Barcelona se encienden todas las alarmas. Le buscan por todas partes. Nadie sabe nada del delantero centro. Su amigo Alessanco se convierte un poco, muy rápidamente, en el portavoz de la familia. Al final se recibe la noticia, terrible. Quini está secuestrado. A partir de ese instante, el equipo siente que se queda huérfano. Huérfano de gol y, sobre todo, huérfano de un liderazgo natural, el de la alegría en el campo. Se les ha ido un compañero. En ese momento, Bernardo Schuster define todo lo que siente el equipo. Yo tengo piernas, pero sobre todo tengo corazón. No juego más. La Federación Española dice que sí se juegue. El Barcelona pierde contra el Atlético de Madrid, 1-0. La semana siguiente pierde contra la Unión Deportiva de Salamanca. Y no consigue ganarle al Zaragoza en su terreno. Ha perdido la Liga en 3 semanas, con la ausencia de Quini. Por fortuna, 3 semanas y media después, Quini aparece. El Barcelona ya no va a rescatar la Liga. Ha ganado otro campeonato, el de tener otra vez a una estrella humana dentro del vestuario. Los jugadores de la selección española, España entera, recibe esa noticia mientras nuestro combinado nacional, la Roja, está ganando en Wembley por 1-2 a la selección de Inglaterra. La alegría máxima que reciben los futbolistas, enorme, es la de saber que su compañero, el 9 de la selección, Quini, ha sido liberado. Más que por la victoria, se abrazan por eso. Y mientras, al pie de la comisaría de Barcelona, una multitud que llena toda la plaza para recibir a Quini canta su canción. Thank you.
esportiva, la llave de petón d'aquest diumenge, com totes elles. I amb aquesta secció nosaltres posem ja el punt final a la graderia d'aquest diumenge. Recordin, aquesta nit, a partir de les 10, dins l'estadi, amb tot el que ha donat de si la jornada esportiva a casa nostra. Així que no s'ho perdin, aquesta nit tenen una cita també. Gràcies, com sempre, per la seva companyia. El diumenge vinent a les 12 ens hi tornem a trobar, eh? A Ràdio Mora d'Ebre, la cadena serà el 87.6 de la FM. També recordin, ens poden escoltar a través d'internet a www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar un bon cap de setmana i fins la propera. Adeu-siau.